Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, 107.6 de la FM. Per si algú encara no ha endevinat qui és el convidat d'aquesta setmana, us recordarem que té 52 anys, està casat i té dos fills. Va néixer al Priorat i és un enamorat de la seva comarca. Gràcies a la seva feina, petits i grans, han passat estones molt agradables.
Descobrirem l'enigma. Si us diem que és fill de la Bisbal de Falset, resideix allí i treballa fent de dibuixant de còmics, entre altres coses. El seu nom és Francesc Massip, Paco, a nivell més familiar, no, Paco?
Exacte.
Tal com hem dit, estima molt el Priorat. I això ha fet que en moltes ocasions hagi col·laborat en diferents entitats i institucions, tant al seu poble com a la comarca, d'una manera totalment desinteressada. Benvingut, Paco.
Hola, bona tarda.
Avui ens agradaria descobrir quelcom més de tu, no tant com a dibuixant, sinó com a persona. Què et sembla si ens comences explicant on vas anar a l'escola?
Doncs vaig anar a l'escola, a la Bisbal, precisament de forma anecdòtica i abans de que em toqués. Als 3 anys i mig va néixer una germana a casa, es veu que tenia una mica de celos i em van engegar cap a l'escola. A l'escola, amb 3 anys i mig que no havia sentit parlar mai una paraula en castellà, vaig trobar un mestre que era estranger per mi, me parlava en castellà i jo no l'entenia. Això ja va ser el primer entrebanc de l'escola del meu poble.
Però això ho vas poder anar solucionant o trampejant o com ho vas portar això?
Sí, els més grans m'explicaven el que volia dir el mestre i em feien de traductors, m'estaven traduint, sí. I així a poc a poc vaig anar entenent el castellà. Ven aquí, vete para allá, sube aquí...
I a recoger,
sí.
Era el que enteníem
més. Era una de les coses que es feia més a gust perquè marxàvem sí. D'aquella escola presó.
Curiosament, els mestres catalans, quan els havien a Castilla, l'acaba dient, a plegar. te faig aquesta doble... Perquè sí, clar, aquí vam aprendre a dir a recoger, però els castells quedaven parats, no dient, què és això de a plegar?
Sí, sí, allí l'escola va ser molt rígida, molt tipo quasi calabós.
I així no en tens massa bon record, tu, de l'escola?
No gaire, perquè una que allò de
quan la sangre entra.
Però la sangre era una pota de fusta que mos pegava cada garrotada i allí sortia sang. I normalment vam agafar, els meus companys i jo, uns mestres bastant agressius, venien a castellanitzar, suposo, la Bisbal, volien fer-ho des de la base, des dels criós, i els criós érem... molt naturals, potser molt normals, perquè a l'hora de dir deixa'm el llapis, deixa'm la goma, ho dèiem al del costat, i el mestre quan se n'enterava pues, venia cap allà i mos deia ara de rodilles, i mos posava un quart d'hora allí genollats, amb un diccionari a cada mà amb els braços en creu, i era molt fotut, perquè com te caia, i de vegades esperaven que et caigués, te fotia una pegada amb la pota de taula aquella que portava i feia
mal. I recordes algun en especial més... Més fort que els altres o més?
A mi un mestre de Ceuta me va passar pel davant de la taula i dèiem fer soroll quan ell era a l'escola de les nenes, va anar un moment a l'escola de les nenes, i a l'entrar me va dir, que m'ho deia en castellà i jo era Francisco, Francisco, cuando salga del váter te voy a matar. Vaig anar cap al vàter darrere d'ell i el vaig tancar a la comuna.
Oh.
Vaig plegar lo que portava la cartera i me'n vaig anar cap a casa. La tarda li havia passat una mica. Portava mala llet encara, però li havia passat una mica.
Bueno, però et va tocar el rebre.
Sí. Me va castigar fins a copiar 8.000 vegades no sé de ben cerrar el maestro en el vàter.
No, clar.
Ui, que bo.
És que és una cosa que no s'ha de fer, Paco, la veritat.
Sí. Ara reconec que ho vaig fer fort, però temia allò de que te voy a matar.
Així que de petit, duro, de tranquil, i això no sé si en tenies massa. Una mica entremaliat.
O una mica espontani.
Suposo que em deia agafar la justícia per la meva mata d'alguna vegada, no sé. No era dels que apuntaven més de barrimbes, no? Però tampoc era dels més tranquils, no?
Bueno, les circumstàncies
sí,
t'obligaven,
sí,
no?
Sí, m'obligaven, sí, xiquet. Sí,
a vegades els tranquils són els que salten, no?
Sí, jo no era massa tranquil, no era massa.
Tu recordes el tipus de jocs que fèieu quan éreu petits?
Sí, em recorde. Fèiem la xerranca. Jugàvem molt amb patacons i amb les capses de mistos, amb els cartons de les capses de mistos, el flendi, el palet de matar, el toc, jugàvem, què fèiem més? Encara anàvem, els estius anàvem molt pel riu, fèiem cabanes de canyes, nedant, pescant i tot això. Llavors, quan anàvem a l'escola, a més dels palets de metall i totes aquestes coses fetes amb cartons de les capses de mistós, jugàvem a les pluques, allò del pot, de la pedra, que ens amagàvem i tenen un, dos, tres, tu ets a tal cantonada.
Ah, sí, juga al pot, sí.
Sí, llavors també perseguim-nos al voltant del poble, amagam-nos per les cases, sí. A guerra, per les muntanyes aquelles que ens les sabíem totes, érem igual que els salvatges. I quan ens feia tard, ara a l'hivern, fèiem una mica de foc, que llavors no existien ni els verds, ni els ecològics, ni mai vam botar foc al bosc. Sí, ja. Els nostres jocs eren aquests.
Tal com te sento que ho expliques, veig que ho recordes amb gust, això dels jocs, no? Perquè veig que hi poses la cara que posaves,
sí,
explicant.
Sí, me recorde. Moltes vegades dibuixant allà a casa tranquil vaig recordant.
I de joguines en teníeu?
De joguines, com que vam néixer acabat de la guerra, si no eren fills de rics o d'alguns parents rics o així, no en teníem. Jo recordo que teníem pilotes de drap fetes de capdells de llana de les padrines. Jo recordo que fèiem trens amb llaunes de sardines. Jo recordo que fèiem les pistoles i els ganivets d'escorça de pi. Algun carretó que el feia el fuster pels Reis. Me recordo algun cavallet de cartró. I sobretot me recorda molta il·lusió una bicicleta que era del meu pare, que era de tres rodes, un tricicle d'aquells antics, que ja era del meu pare, no la va poder aixafar ell, jo tampoc la vaig poder aixafar, i es veu que era, bueno, una meravella allò. La recordo amb molta il·lusió.
I segur que eren els trens i les pistoles més boniques que es
tenien. Ah, sí, 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 és que tots teníem els trens aquells, i com més llaunes teníem, més les omplíem de terres, de pedres, i més les fèiem, i escolta, allò era una meravella. Sí.
Bueno. No, segur que no us avorríeu, no?
No, érem una colla divertits llavors.
Bé, aleshores quan vas sortir d'escola vas continuar els estudis?
Quan vaig sortir de l'escola me vaig topar amb una mula una mica dolenta i que havia d'anar a llaurar cada dia, que havia d'anar al camp, que havia de fer les feines dels pagès de llavors. Ara dels anys 60 cap aquí s'ha mecanitzat tot, és una meravella tot. Llavors no, llavors a les 5 del dematí o quarts de 5 havies de pujar l'animal de baix de l'estable, passar-li el restrínxol, treure-li tot el que la porqueria que portava i au, i cada dia fer una feina diferent.
Enganxar i a llaurar.
A fer el que convenia. Llavors, als 17 anys, em sembla que era que vaig subscriure'm en un curs de dibuix per correspondència. El vaig acabar, n'hi vaig fer un de publicitat, el vaig acabar i un altre de rotulació. I el vaig acabar. Això abans d'anar a l'Emili. I fins a llavors, pràcticament, me passava el de dia treballant al camp, a la nit dibuixant i els diumenges fent d'operari de cine. Ah, guanyava 25 pessetes.
Bueno, però bones eren, no?
Molt bé, molt
de tota manera, de moment que et vas apuntar amb aquests cursets, senyal que ja devies tenir un instint de dibuixant. A l'escola ja devies sortir.
Sí, efectivament.
Pels teus dibuixos.
Efectivament, sí. Jo quan vaig començar a despuntar l'escola amb el dibuix, ja em van veure els mestres, i quasi sempre els mestres, per comptes de dibuixar ells a la pissarra, me deien, ves allà a la pissarra i fes, per exemple, el dibuix de la pesca miraculosa de Sant Pere i en la barca i tot allò. Anava cap allà, jo ho dibuixava amb guix i els altres ho copiaven. O sigui, ja tenia una predisposició a dibuixar i sempre copiava dibuixos, a tot arreu. Fins i tot a llavors que teníem comunes al terrat, les parets de la comuna estaven plenes de dibuixos.
Sí, sí.
Molt bé, així vas fer el servei militar o on?
Jo vaig fer el servei militar a Mas Enric, perteneixia al quartel de Tarragona. D'allí mos van agafar a una companyia de 160 soldats i mos van prendre cap als Castillejos a fer de serveis auxiliars de la gent que venien de complement, aquells que estudiaven per sergents i alferes, o per caporals, no sé com se diu ara. I a Castillejos, doncs, com que me van veure ja dibuixar una mica més Enric, el capità me va recomanar per dibuixant el comandant del campament dels Castillejos.
Així vas poder fer...
I allí vaig estar 3 mesos fent de dibuixant el barracó de topografia del campament dels Castillejos.
Penses que vas tindre una bona mili?
Sí, a partir d'allí vaig tindre una bona mili.
De tota manera, ara objectaries o la faries, la mili?
Objectaria. No aniria la mili.
Però
no aniria,
objectaries no aniria... o series insumís?
No, seria objector segurament perquè me necessitaven més a casa que no pas a la mili, degut a que el pare no tenia salut, potser me la perdonaria anar a la mili, no ho sé. Llavors no es podia salvar ningú. De fet, estic content d'haver-la passat la mili.
Molt bé. Però com a experiència és una més.
Sí, me van acabar de formar com a persona, com a autodominat, no sé, que ja tindré més autodomini i tot això. Se forja una persona, s'acaba de forjar. Sí, és un escaló anar fins a la mili i a partir d'allí vindre de la mili.
Bueno, la tot deu dependre del lloc on
sinó que, i que la disciplina és una fet, assignatura que la vida va
exacte.
Molt bé.
De fet, tampoc vaig tindre una disciplina molt rigorosa. A Mas Enric eren uns militars molt castellanitzadors, diguéssim que era l'època aquella, l'any 63, però ja als Castillejos hi havia un coronel que es deia, me sembla, Narcís Díaz Romanyac, era català. Ell i el tinent coronel se passejaven pel davant del barracó de topografia i parlaven català. Hi havia tota aquesta gent que venia de Barcelona, universitaris, tota aquesta gent que donaven un toc de frescor, de renovació de tota la gent anquilosada militar, de xusqueros de postguerra, diguéssim. Sí. Ja havien despertat del militar.
Sí, sí. Home, ja als anys 60 ja es va començar a notar uns aires nous.
Llavors tu, com a jove, quines activitats viu en el poble?
Abans de la mili o acabat de la mili?
Perquè després de la mili tornar a la Bisbal.
Sí, vaig tornar a la Bisbal, però llavors ja em dedicava més temps a dibuixar que no pas en el camp. I abans de la mili, jo era el pagès que quan tornava a la nit feia aquelles 2 hores de dibuix per practicar tot el que havia estudiat. I a partir de que jo quan vaig anar a la mili, 9 mesos els vaig passar en Cabat dels Castillejos a Barcelona. A Barcelona estava de paisà, a l'escola industrial, de dibuixant també, a les oficines d'aquesta gent complement, que en deien IPS, Instrucció Premilitar Superior, i me vaig, allò que planteges, què faré en Cabat de la mili? Per això dic que de vegades va bé. I dic, bueno, si torno amb la mula, la passaré canuta tota la vida amb animals i mosques i llaurats i tot això, que si no hi ha altres remei també ho faré, però anem a provar l'aventura del dibuix, a veure si m'agafen. I vaig presentar uns dibuixets d'un bloc d'aquests de molles petitons a un editorial i em van veure full de dibuixant. I a partir d'allí em van dir, noi, si vols dibuixar, que fa falta dibuixants, fes-ho d'aquesta manera. I a partir d'allí vaig anar practicant a casa.
I et vas anar encarrilant dins d'aquest món? Vas compaginar també amb la pagesia o no?
Durant 2 anys, Rosa. Durant 2 anys a casa hi havia necessitat de diners i havia d'anar a guanyar duros llaurant i anant a esporgar, anant a vermar, anant a fer totes les feines de pagès. Però si tenia migdia o un altre dia sencer o així, tots els aprofitava per anar perfeccionant el dibuix. De quan en quan feia un viatge a Barcelona cada 6 mesos, cada uns quants mesos, i ensenyava aquells dibuixos i veien com anava progressant i m'anaven animant molt i m'anaven dient com acabar d'enllestir aquella feina.
Sí, això eren feines que ja t'anaven encarregant.
No encara.
Encara no eren.
Durant 2 anys no em van encarregar cap feina, sinó perfeccionant aquell estil. Vaig conèixer encabat un xicot de la Palma d'Ebre que vivia a Alacant i aquell era un gran dibuixant i em va acabar de posar puesto. Se deia Jordi Franc i va morir molt jove, als 44 anys.
Llavors, com a feina de dibuixant, quan vas començar a tenir-ne?
A l'any 65. Devia ser al setembre del 65, quan a la Toray, Ediciones Toray, feien hazanyes bèl·liques, molt famoses pels nois d'aquella època, i em van donar un guió. Com a anècdota us diré que treballant amb la mula tot el sant dia, des de punta de dia fins a punta de dia, jo guanyava 100 pessetes. I dibuixant aquells còmics de guerra, que era el que més m'agradava a mi, en un dia em treia 500 pessetes.
Clar.
La diferència era molt gran i encabat el que volia dibuixar, la satisfacció.
No? Sí. I era el que a tu t'agradava fer.
I també, com a anècdota, ningú del poble, menys un company, sabia que jo dibuixava o que anava per això, perquè tenia por de que si fracassés que no se'n riguessin la gent. No ho sabia ningú. I quan se me n'enterava va ser quan jo vaig portar còmics publicats ja, i vaig dir, veu, jo he intentat durant 2 anys fer això i de moment ho he aconseguit.
Però tu va dir que serà una satisfacció.
Sí. Va ser un embaràs de 2 anys, això.
Déu-n'hi-do. Sapiguet aguantar les ganes d'explicar-ho, no?
Sí. I bé, que anava progressant i que hi arribaria, però no ho volia dir, no.
Sí, sí. Llavors, sempre has anat treballant a la Bisbal? O has marxat a fora a treballar algunes temporades?
Sí, mira, als anys 70 vam comprar un pis a Barcelona. Des del 70 fins al 84-85 vam estar vivint a temporades a Barcelona. Però en Barcelona a mi me cremava molt. La feina d'un dibuixant és dura. Molta gent s'hi van a divertir a Barcelona i la troben molt maca, però jo em veia molts dies sortir el sol treballant tota la nit a Barcelona. Havia de pagar un pis i havia de millorar la feina perquè llavors estava aprenent. I vaig tindre la gran sort d'anar a caure a un estudi on hi havia els millors dibuixants d'Europa, podríem dir, perquè l'escola de Barcelona era la millor d'Europa. I allí vaig tindre els millors companys que em van formar com a dibuixant. El mèrit és mig d'ells i mig meu. La gran sort d'anar a caure a Seleccions Il·lustrades i a l'estudi de Seleccions. Allò era el Santo Santorum de tota l'escola de còmics de l'Estat. Els de Madrid venien a dependre a l'escola de còmics, a l'estudi de còmics d'allí.
Molt bé, molt bé. I la teva dona què en diu de la teva professió? Li agrada que facis això?
Sí, és la meva dona és una gran crítica dels còmics, i precisament quan jo acabo una pàgina, com que estem molt concentrats fent dibuixos allí a la pàgina, no mos donem compte de vegades dels defectes. Jo la penjo a la paret i una hora o altra passa per allà i pega un cop d'ull i em diu: noi, aquesta cara és massa llarga, o aquest cavall potser hauria d'estar així. I ella potser no faria un home un canut, però se'n dona compte dels defectes que jo faig. Sí, sí.
Que també és de la Bisbal com tu, com us vau conèixer amb la teva dona?
Sí, la meva dona és de la Bisbal, la meva dona. Ens vam conèixer d'una forma molt anecdòtica, perquè quasi la vaig veure néixer. Amb la meva dona ens portem 15 anys i va néixer en dos portes més avall del meu carrer, de casa meva. Llavors, ma germana anava a bressar-la i jo també anava molts dies allà i veia com la bressava, i potser també la vaig bressar segurament jo i tot.
Molt divertit, no? Bueno, una cosa tendra, si més no és tendra.
Qui ho havia de dir?
Molt bé.
A més de dibuixant, és un gran amant de la música. Segons ens has dit, el teu pare era músic i tu doncs la portes molt a dins, no? Així doncs, farem una breu parada ara per escoltar una peça que ens has dit que et porta alguns bons records. És una peça dels Beatles, i potser que ens diguis tu el títol, perquè el teu anglès és més bo que el meu.
Bueno, això... el meu anglès...
Dis-ho.
Sí, A Hard As Night.
Bé, ens podries dir quins records et porta aquesta música?
Ui, això em recorda els anys 63, quan jo feia l'Emilis Castillejos. Precisament aquesta cançó era la que mos posaven per comptes de Diana. Quan jo vaig entrar al campament de Mas Enric, el campament on vaig fer la instrucció, tocaven la típica Diana amb la trompeta. Un soldat se posava a la porta de la companyia i tocava la corneta. I quan vam anar als Castillejos, al cap de 2 mesos que havíem jurat bandera, el primer dia mos posen la cançó aquesta dels Beatles i mos vam aixecar amb una alegria, amb una eufòria tots, que semblava que estéssim dins en una discoteca.
Si fos el temps actual diríem al·lucinats,
sí, vol
aixecar,
sí.
Al·lucinant tots, no?
Efectivament.
D'haver caigut en un lloc ja tan civilitzat, sí, sí. De l'època que era.
Bé, et sents a gust a la Bisbal, tu?
Sí, em sento molt relaxat, molt a gust, molt creatiu, molt bé, molt, sí.
I t'ha estat difícil obrir-te camí com a dibuixant?
Molt difícil. Els camins aquests que no pots anar a una universitat que et formin, jo em penso que són molt difícils. Imagina't que un crió hagués de dependre de pagès pel seu compte, que no li expliqués cap avi ni cap pare ni res, que ho hagués de dependre per lo que veu fer, que no li expliqués ni... Això em va passar a mi. És molt difícil. Llavors, el dibuix de còmics no s'ensenya en cap acadèmia, en cap centre d'estudis, en cap lloc. Has d'anar a copiar, a fixat, a que t'aconselli un altre dibuixant, o el que estàvem fent les seleccions, agafar, per exemple, l'obra d'un dibuixant americà, per exemple, el Milton Caniff, que era un gran dibuixant de guerra americà. Agafàvem, li augmentàvem les vinyetes, les hi descomponíem, li descomponíem la història i a veure com l'ha muntat aquesta història. I així n'apreníem. Aquests rastres els ha tocat amb aquest pinzell, això ho ha fet amb plomilla, això ho ha fet... I així aprenia.
Oi, després saber admetre les crítiques, perquè si un dibuix no et queda bé, clar, sempre hi ha aquell que et diu, escolta'm, això no m'agrada, i tu potser has perdut tota una nit.
Efectivament.
Vull dir que també és una feina dura.
És una feina molt dura. Mira, una de les coses que em va dir el bon amic Jordi Franc, que ja va morir, em deia, costa molt arribar-hi amb aquesta feina. Arribar a ser un dibuixant, un bon dibuixant, costa molt. Costa tres vegades més mantenir-te allí amb aquest lloc.
Ara. Sí, bé, com
perquè
tot
mai s'arriba a puesto. Jo vaig començar dibuixant guerra. Els dos mesos de dibuixar guerra vaig començar a dibuixar western per Anglaterra. Vaig estar 5 anys fent pistoleros. Llavors me vaig passar a fer temes d'amor per nenes angleses durant 5 anys. Vaig passar d'allí a fer aventures 5 anys més. Vaig passar d'allí a fer dibuixos pedagògics per crios anglesos durant 6 anys més. D'allí vaig passar als Estats Units i a Austràlia fent, hi ha coses, per exemple, de Julio Verne, d'aventures així. Vull dir que he tocat tots els temes. Hi ha dibuixant que ha estat encasillat i diu, jo faig romàntica i prou, jo faig oeste i prou, i soc bon oeste però sóc incapaç de fer encabat un cotxe modern. O sigui, jo he tocat tot.
I quina obra recordes amb més carinyo de totes aquestes?
Poder... unes sèries llargues. Hi havia vegades que una aventura sol durava 2 anys i eren episodis setmanals, d'un nen anglès que es deia Ralph Rogan, un nen que era un aficionat a l'atletisme i tenia unes aventures per tot Anglaterra i donava a conèixer el país, molt maques, quasi pràcticament era jo quan era petit.
Molt.
Me dibuixava més o menys com jo quan tenia 14 anys i una cosa així.
Bueno, suposo que tota la gent que crea posa alguna cosa de si mateix, no? Dins de l'obra.
Sí, efectivament. El que passa que si et diuen doncs es dibuixar Johnny el Ràpido, que és un personatge de l'Oeste, jo no sé com fora sent el Johnny el Ràpido.
Per les muntanyes de la Bisbal.
El que sí puc dir que també ha disfrutat molt és fent uns dibuixos sobre escala d'ell.
Efectivament, sí, el centre de recursos i acompanyat de la Dolors i de l'Ezequiel Gor, que anàvem cap allà i no, que aquest menjador estava així, no, que la capella estava aixà, no, que...
Sí, això es fa passar molt bé.
Sí, sí.
Aleshores, ens podries dir quina feina estàs fent ara?
Sí, ara estic compaginant dos feines alhora. Una és en disseny gràfic per una empresa de Gandesa, que cada setmana hi vaig... dies, depèn de la feina que arriba. La setmana passada hi vaig anar 5. Disseny de tot, una feina perquè la gent comprengui una mica què és això. Per exemple, va vindre de Canàries un senyor que va dir, tinc una màquina que serveix hamburgueses, tipus com aquestes de que serveixen cafès i envasos. Dintre hi hem de dissenyar una mena de cistelleta que encaixi una amb l'altra, que dintre hi haurà una hamburguesa que ha de tindre una mena d'ansa que serà per un braç electrònic enrastrar-la, girar-la, portar-la a un microones, servir-la calenta. Bé, s'havia de dissenyar un cistell de cartró que no ocupés massa lloc, que encaixés amb l'altre i amb els del costat, que amagatzemés molts cistells d'aquests, com més millor, per tenir més quantitat d'hamburgueses congelades dintre. I llavors donar-hi una presentació maca, agradable, fresca, en fi. Doncs tot això és parlar amb un equip, dissenyar-ho, això és el que estic fent jo per aquesta gent de Gandesa.
És una cosa maca, no?
I llavors estic fent un còmic per Escó, pel poble d'Escó, encarregat per l'Ajuntament, i que ja té de moment 110 pàgines i suposo que s'acabarà sobre les 130, 129, 100, una cosa així.
Et queda alguna estona de temps de lleure?
Sí, les estones que queden de lleure, de vegades agafo un llibre, de vegades agafo un dels crios, un dels dos crios, o els dos alhora, i doncs fem una partida d'escacs, o llegim un conte, o fem coses d'aquestes. No me'n queda gaire de lleure.
No, per això, perquè amb l'activitat que portes...
No me'n queda gaire.
Perquè també cuides algun hort i continues fent una mica de pagès, no?
Efectivament, sí, sí. Les verdures me les faig jo, m'ajuda de vegades la Marta, de vegades faig vindre els crios, el gran ja m'ajuda, però molt poc, clar. No ho faig jo, sí.
Quin llibre has llegit darrerament que t'hagi colpit més que els altres?
Darrerament, quin llibre he llegit jo? Bueno... Últimament jo he llegit un llibre de biografies que és del Xavier García, que és Homenots del Sud. S'aprèn molt llegint biografies que són curtes, però tot de vivències de gent que són d'aquí de la província de Tarragona. Hi ha gent molt interessant i tenen uns pensaments i unes coses que pots aprendre, unes dites, unes reflexions que pots dependre contínuament. Un dels llibres que abans vaig llegir que em van colpir més va ser Els vençuts de Xavier Benguerel.
Oh, molt fort.
I d'altres d'aquests que escrivien, de la Teresa Pàmies i d'aquesta gent, m'encantaven aquests llibres a mi.
Ara la Dolors te farà la pregunta del milió de dòlars. A veure si li saps contestar.
A veure.
Què t'agradaria ser de gran?
Als 52 anys, vull dir, el tinc aquí al costat, el gran, jo... M'agradaria ser, no sé, un jubilat amb un cavallet que pogués anar a pintar, no sé, una posta de sol d'aquelles espaterrans tipus Miquel Àngel quan se va inspirar amb el Judici Final i voldria, no sé, estaria content amb arribar amb això. I encabat de ser gran, voldria que a la làpida del cementiri, que això no ho preguntes a ningú, i digués cada dia estàs més a prop, t'espero.
Home.
No ho dic per vosaltres, sinó no. Perquè la gent reflexioni de que allí al fi al cap
sí,
hem d'anar a parar tots allí,
tots,
no?
Hem de fer cap.
Sí. Bé, doncs, esperem que els nostres oients hagin passat una estona agradable descobrint una miqueta més la personalitat de Francesc Massip, el Paco de la Bisbal.
El convidat que ens acompanyarà la propera setmana serà una dona. Té 46 anys, és nascuda a Falset i també resideix a Falset. La seva professió ha fet que sempre estigués envoltada d'infants i joves, encara que no està casada ni té fills.
Però avui no direm res més, perquè ben segur que ja sabeu de qui es tracta. Així doncs, l'equip d'aquest programa, en Miquel, que avui no es pot acompanyar, la Dolors, la Rosa Maria i el nostre tècnic Josep Maria Lanyà, ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper programa 3 per banda de Ràdio Falset. Fins aviat.
Adéu a tothom.